Què tal? Passa un minut del punt de les 4 de la tarda. Sintonia de Ràdio Maricel. Benvinguts al Temps de Descompte. Benvinguts a la informació esportiva avui dilluns 21 d'octubre de 2019. Per fer crònica del que ha estat una jornada que d'entrada ens deixa amb alguns protagonistes o noms propis, per exemple el de Nil Roig, aquest jove pilot sitgetà que ha guanyat la penúltima prova del campionat interautonòmic de velocitat al circuit de Jerez aquest passat cap de setmana. Queda només una cursa, la que s'ha de disputar amb el circuit de Catalunya, amb Montmeló, i el Nil ho té molt i molt bé per ser finalment el campió. No es pot dir el mateix en el cas del campionat d'Espanya de Superbikes, on el Nil Roig va patir dues caigudes importants a la darrera prova que es va disputar amb el circuit de Navarra. En qualsevol cas, com dèiem, Nil Roig és un dels nostres protagonistes del Temps de Descompte d'aquest dilluns 21 d'octubre. També protagonista l'equip de la Unió Esportiva Sitges, que ahir va debutar amb victòria amb la Willix 7 Arenys de Mar. Victòria per 5-1 davant el Cornellà B en aquesta jornada inaugural que, com els dèiem, es va disputar a Arenys de Mar. Ens tocarà també fer crònica del que ha estat la setena jornada de futbol, tant a segona com a tercera catalana. A segona catalana, en el derbi d'ahir entre els Sitges i el Cubelles, victòria final per als homes de Manel Rodríguez, que es van acabar imposant per 4-1 en el que, sense cap mena de dubte, va ser el millor partit dels Sitges jugat fins ara. Sí que, evidentment, portem molt poquet, 7 jornades, però molt bones sensacions, sobretot a la segona part, les que ens va deixar en aquest Sitges amb la reaparició de Carlitos Enarejos, que va ser autor de 2 dels 4 gols. Farem crònica d'aquesta jornada amb la segona catalana. Recordarem que el Sitges en aquests moments és tercer a la classificació. A tercera catalana, en el seu grup 12, derrota del Sitges Obrense en 0-2 dissabte a la tarda davant el Moja, davant, vaja, un dels favorits a pujar de categoria. Un partit que va començar ja molt malament, perquè el primer minut de partit el Moja ja va aconseguir marcar el seu primer gol des del punt de penal. Un Sitges que numèricament no està bé, ha sumat només un dels últims 9 punts, i atenció, perquè el proper desplaçament és ni més ni menys que al camp d'un Ribes que està molt en forma en aquest inici del campionat. Parlarem de futbol, de bàsquet, del quart triomf del bàsquet de Sitges, que es va imposar 79-56 a l'Artés B el passat dissabte aquí a Pinsbens. De moment, líder en solitari, tot esperant el difícil desplaçament que li espera a Vilafranca en aquest proper cap de setmana. Tot això, a més del repàs de marcadors en matèria de futbol base, futbol femení, rugbi i hoquei patins. Comencem.
Are you ready?
La mejor música.
La mejor música.
Las mejores ideas. Lo que piensas y en lo que todavía no habías pensado.
Smooth Jazz.
Sábados de 12 a 1 y martes de 20 a 21.
Con Cipri Pernas.
Y Silvia Raposo. No te lo puedes perder.
Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante. Y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Errores aparte, con el mejor
Smooth Jazz.
T'has fixat que Sitges té ciutat, mar i muntanya? Sitges Sport Challenge et proposa que facis esport a l'estadi més gran del món. Entra a sitgesportchallenge.cat i troba l'activitat que més t'agradi a on més t'agradi. A més, puja a l'Instagram una foto amb el hashtag SitgesSportChallenge i demostra que Sitges és l'estadi més gran del món. Suma't al repte!
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Ara mateix, les 4 i 5 minuts de la tarda, el temps de descompte d'aquest dilluns 21 d'octubre de 2019 a Ràdio Maricel, fent crònica esportiva fins les 5 de la tarda. Comencem ja en matèria de futbol base de la primera divisió juvenil. Derrota de la juvenil A de la Blanca Subur, que va sortir derrotat 2-0 de la seva visita al camp del Sant Boià i diumenge. Segona derrota consecutiva dels Sitges, i atenció perquè diumenge que ve al Nou Pinsbens tenim derbi Blanca Subur, Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, per cert, no va jugar en aquest darrer cap de setmana degut a l'ajornament del seu partit davant el base Marc Bartra. Els resultats dels equips de la Blanca, en definitiva, els comentem i els analitzem amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs hem de començar per aquesta derrota del juvenil de primera divisió, 2-0 al camp del Sant Boià. Era l'empresa, era complicada.
El primer minut ja despistats i 1-0, llavors ja vas, no és un mal equip el Sant Boià i serà les que estarà dalt, i o sigui que va costar intentar remuntar, i al final, allà, quan ja estàs allà intentant-ho tot, pues, cau el segon. Cosa del futbol.
Bé, en qualsevol cas, calendari exigent el que té d'entrada la Blanca, amb ja la derrota que va patir amb el Sant Mauro l'altre dia aquí al Nou Pinsbens, el desplaçament amb el Sant Boià, i ara tenim el derbi, com dèiem, diumenge, el Nou Pinsbens, Sitges, o Blanca Subur, Unió Esportiva Sitges. Bé, és un derbi, aquí la classificació no compta.
Aquí
sí,
el que estigui menys nerviós o aguanti més la pressió,
el que tingui més temple, evidentment. Bé, doncs veurem com acaba tot plegat. Hem començat per aquest resultat. Pel que fa a la resta, Isidre, com ha anat?
Pues mira, el juvenil B va empatar 1-1 a Pinsbens contra el Montagut Associació Cultural. En categoria cadet, el cadet A va guanyar 5-1 a Pinsbens a la Fundació Atlètic Vilafranca, i el cadet B va empatar 1-1 al camp del Cubelles. En categoria infantil, l'infantil A va empatar 4-4 al camp del base Marc Bartra. L'infantil B va perdre Pinsbens 0-2 contra l'Unió Esportiva Sitges. I finalment el C va guanyar Pinsbens 7-3 al Subirats Unió Esportiva. En categoria alevín, l'alevín A va perdre 5-1 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. A l'alevín B va perdre Pinsbens 2-8 contra l'Igualada. A l'alevín C va perdre també Pinsbens 2-3 contra el Vilanova i la Geltrú. I finalment l'E va guanyar 2-3 al camp de l'Unió Esportiva Sitges. En categoria Benjamí, el Benjamí ja va visitar el camp del Barça i se'n van portar un 6-0. El Benjamí B va guanyar Pinsbens 14-1 a l'Anoia. L'E va portar un bon empat del camp del Vilanova, 4-4, i finalment el D va empatar 3-3 a Pinsbens contra la Unió Esportiva Sitges. Aquesta és la setmana que des que jo porto això fent de radiofonista, hem tingut més empats.
Més empats?
Més empats.
Vaja.
4 victòries, 6 empats i 6 derrotes, o sigui que ens deixa una cosa molt, molt repartida.
Molt equilibrada. En qualsevol cas, també ha estat el cap de setmana aquest dels enfrontaments Blanca Subur-Sitges, o Sitges-Blanca Subur.
Sí, hi ha hagut per totes les bandes. Empats, victòries, derrotes... I...
Molt bé, perquè ningú s'enfadi. Doncs aquí ho deixem, Isidre, moltíssimes gràcies.
Hi ha un últim comentari que ja us arribarà, però el dia 1 farem la presentació oficial dels equips de la Blanca... Si no me'n recordo malament, ara serà a les 11 del matí.
1 de novembre.
Però ja ho comentarem.
1 de novembre, no?
Sí, 1 de novembre, sí, correcte.
Tots Sants, vinga doncs.
Per Tots Sants.
Entesos, Isidre, gràcies. Bona setmana, adéu-siau.
Adéu, vosaltres.
Bé, doncs, repassats ja amb els resultats en matèria de futbol base pel que fa als equips de la Blanca, i posem una mica de futbol femení. A la primera divisió del futbol femení, la Unió Esportiva Sitges va tornar a perdre en partit de la cinquena jornada. Les sitgetanes van caure per 2-1 al camp del Sallent, malgrat que es van avançar al marcador al minut 4 gràcies a un gol de Mireia Santiago. El conjunt femení del Sitges porta 3 derrotes, però té, recordem, 2 partits pendents. El primer el disputarà precisament aquest proper dimecres, dia 23, al camp de l'Hospitalet, a 3:15 del vespre, tal com ens recordava ara fa tot just una setmana el seu tècnic, en Juanma Murlà. El proper partit de Lliga serà dissabte en Aiguadols davant el Sant Cugat. Ara mateix, i després de la disputa de les 5 primeres jornades, el Sitges ocupa el tercer lloc per la cua, encara sense puntuar. Parlem també d'en rugby, un parell de resultats del món del rugby en un cap de setmana en el que, per exemple, el primer equip del Rugby Club Sitges tenia jornada de descans. Va jugar, per exemple, amb el sub-14 i va guanyar en la seva visita amb el camp de l'Hospitalet per 5-41 i també va jugar l'equip femení, que va perdre amb la Santa Bàrbara 10-24 davant el Shamrock mallorquí. I parlem també de motociclisme amb el pilot sitgetà Nil Roig, que va aconseguir la victòria a la penúltima prova del campionat interautonòmic de velocitat que es va disputar durant el cap de setmana amb el circuit de Jerez. Encara queda una darrera cursa que tindrà lloc al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló, però Nil Roig té molt ben encarat aquest campionat interautonòmic. Recordem que des del passat mes de setembre Nil Roig pertany a l'equip de l'Escola Tècnica de Girona. Així valorava amb aquesta victòria el pilot sitgetà Nil Roig després de guanyar a Jerez.
De setmana molt bo, perquè hem estat sempre pel davant, els lliures, els cronos, i en el moment de la cursa anàvem bastant bé, segon, tercer, tota l'estona, i ja volia atacar, m'estava preparant per atacar en l'últim moment, a l'última volta, però hi ha hagut una moguda perquè quan faltava una volta ens han ficat bandera de quadros i bueno, em pensava que ja s'havia acabat i ara ens havia quedat tercer. Però després hem estat aquí en el parc tancat i tot, i al final hem sortit guanyadors i molt contents.
Doncs aquestes que han escoltat tenen les declaracions que feia Nil Roig tot just en acabar amb aquesta penúltima prova del campionat interautonòmic de velocitat, proclamant-se vencedor. Queda, com dèiem, una darrera cursa, la que es disputarà al circuit de Montmeló. Per parlar-ne una miqueta més, tenim al telèfon el pare del Nil Roig, el Santi Roig. Santi Roig, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, un cap de setmana molt positiu per al Nil.
Doncs sí, el cert és que per una vegada la sort ha caigut al nostre costat i la veritat és que ha anat molt bé, força bé.
No va ser una cursa fàcil, ens ho recordava el Nil en aquestes declaracions, quan el Nil va estar allò a punt d'atacar, va sortir la bandera quadra.
Sí, va ser un fet poc usual, vaja, no ho havíem vist mai. De fet, ells ho estaven rodant tota l'estona 8 dècimes per sota de lo que rodava el Nil als entrenaments, de lo que vam deduir que ell a l'última volta doncs tenia pensat doncs estirar fort i guanyar. Però llavors quan varen passar la bandera a la línia d'arribada, sorprenentment el comissari que hi ha a la meta els va donar bandera, amb la qual doncs es va produir tot un desconcert bastant important, perquè evidentment els faltava una volta i començava l'estratègia de cadascun d'ells. I es va produir tot una sèrie de situacions molt estranyes per la pista, doncs uns celebraven, els altres no. Llavors, davant d'aquesta situació, doncs, la federació, el comitè de competició de cada del circuit, va decidir agafar com a referència l'anterior pas per meta, on el Nil havia passat primer. Això va guanyar ell.
D'aquí, doncs, com dèiem, aquesta victòria al circuit de Jerez aquest darrer cap de setmana. Santi, queda una última prova, no?, del campionat interautonòmic?
Correcte, sí, al circuit de Catalunya, a mitjans de novembre, ja l'última cursa per disputar, sí.
I el Nil certament ho té bé.
Sí, de fet pràcticament hauria de ser molt malament perquè bueno, potser vaig de bàsicament no puntuar. Tot i així tenim els nostres dubtes, perquè aquest matí havíem de fer la consulta de la Federació Catalana, però que aquest matí no em puc consultar. Tenim la pensió que potser matemàticament ja ho seria, si bé ho volem acabar de confirmar amb la federació. Sí.
Molt bé, doncs s'haurà d'acabar de certificar en aquest aspecte que ens comenta el Santi, però bé, aquesta última cursa a mitjans del proper mes de novembre, com dèiem, al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló. Pel que fa al campionat d'Espanya de Superbikes, Santi, bé, el Nil no ha tingut la mateixa sort. Ens assabentàvem de les dues caigudes que va patir a la darrera prova, la que es va disputar a Navarra, oi?
Sí, correcte, justament. Realment s'està en molt bones sensacions amb l'equip nou, i la Metofar, que francament molt content. Ell va cometre un error, que és que va posar primera hem de reduir una que són les imatges que s'ha vist per les xarxes de quan es cau, llavors va caure, primer zero, i després a la sala l'altre que s'ha aixecat un temps mai que se li estigui a cadena i va tornar a caure un altre zero, clar, amb dos zeros en el campionat, doncs són a sobre 50 giros, 25 punts per cursa de les cartes, són de la tarda, diguem, que han despertat per guanyar. Potser podríem una mica de carambola amb un meló, perdó, a Jerez, a la tira setmana davant d'Espanya, potser podria estar entre els 4 i 5 primers.
Ara mateix, si no recordo malament, Santi, el Nil és setè, no?, al Campionat d'Espanya?
Correcte, correcte, llavors. Sí, efectivament, per una cosa de 50 punts per 0 ha sigut un lastre massa fort, correcte.
Ens ho deies ara fa uns moments, el Nil des de fa unes setmanes pertany a un nou equip, a aquest equip de l'Escola Tècnica de Girona. Et pregunto, per què aquest canvi?
Mira, certament, diguéssim, ells varen tenir un enfurt molt greu, que va ser el pilot que tenien, el Francesc Pérez, va patir una caiguda a la cursa de la Teca i s'hi van trencar el pet de costelles i el demotrat. Paral·lelament, nosaltres, doncs, amb el nostre equip, teníem divergències sobre com portar la moto, i veníem amb problemes de posta a punt i no acabem d'entendre res. Va sorgir la possibilitat de que en Nil corrés en el lloc d'en Francesc, amb la moto d'en Francesc. A l'Escola Girona, Tècnica Girona, que els coneixem de ja fa bastant de temps, els hi venia bé, nosaltres també, l'equip nostre, que si ho veieu millor, doncs endavant. I es va culminar aquest canvi, que no és habitual en temporada.
Ui, Santi, disculpa un moment, et demanaríem si poguessis moure una miqueta, perquè per moments t'escoltem una miqueta entretallat, no? I a vegades és complicat entendre el que estàs explicant. A veure si ara...
Correcte, doncs... a veure si ara, no sé si ara és millor.
Sí, ara sembla que millor. Bé, doncs parlàvem sobre aquest canvi del Nil ara fins a final de temporada, no?
Sí, correcte, ara ja queda les coses que hem fet, quedarà la propera de Jerez, la ser d'aquí de setmanes a Campionat d'Espanya, que també el farem amb l'Escola Tècnica de Girona, i ja l'última del Campionat Interautonòmic de Rescat, amb un valor.
Doncs, Santi, un plaer tornar-te a saludar. Gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Maricel. Que vagi molt bé.
A vosaltres moltes gràcies i així ho esperem.
Doncs ara queda aquesta última prova de Montmeló, del Campionat Interautonòmic, on el Nil, repetim, té moltíssimes possibilitats. De fet, vaja, ho té a tocar. I com comentàvem també, el Campionat d'Espanya de Superbikes, només un miracle podria fer que el Nil aconseguís la victòria. Santi, moltíssimes gràcies. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Quatre i 19 minuts de la tarda, Santi Roig, pare de Nil Roig, competint al més alt nivell en aquest campionat interautonòmic de velocitat i el campionat d'Espanya de Superbikes. Deixem el món del motor, parlem de futbol i d'aquesta bona estrena que ha tingut l'equip de la Unió Esportiva Sitges a la Wilix 7. El conjunt sitgetà es va imposar per 5-1 al Cornellà B en el partit corresponent a aquesta primera jornada que es va disputar tota ella a Arenys de Mar, una primera jornada anomenada Start Day, amb la presència de tots els equips participants d'aquesta competició que organitzen, recordem, la Fundació Fedemar. El proper partit que jugarà amb els Sitges a la Wilix 7 serà el proper cap de setmana al camp del Levante Les Planes, el debut a casa. Ho recordem, el municipal de Godol serà el cap de setmana del 9 i el 10 de novembre davant l'equip de l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme. Ens hem posat en contacte, però, amb el tècnic d'aquest equip, del Sitges, Sant Ramon Llorenç, que alhora també, recordem, és el tècnic del Juvenil A. Ramon Llorenç, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, enhorabona per aquesta victòria. Entenc que el resultat és el de menys i, vaja, t'hem trucat perquè ens puguis explicar una miqueta aquesta experiència, no? Com ho has viscut tu personalment, com ho han viscut els nanos, aquesta primera victòria a la Wilix?
Sí, bueno, com bé has dit, el resultat és el de menys, perquè al final el que els fa il·lusió més és poder trobar un espai on puguin gaudir d'aquest esport, que al final prou difícil ho tenen només de gaudir d'activitats, no? jo ho vaig veure d'una manera molt especial. Vull dir, des del primer moment que arribes allà, veus com es comporten tots els equips, el companyerisme que hi ha. Pensa que els jugadors, sense conèixer-se, es creuaven pel passeig del vestidor, per la grada, saludaven, ens donaven la mà, es preguntaven on eren. Vull dir, un ambient molt sa, molt sa. La veritat és que molt content, no et podria dir una altra cosa.
Per tant, una boníssima pensada el fet d'organitzar amb aquesta primera jornada en una mateixa seu, no?
Fantàstic. Potser ens tocava anar una miqueta lluny i aquests nanos tenen una mica de dificultat per poder-se desplaçar, però el club, la veritat és que ha fet un esforç molt gran, va posar un autocar perquè no hi hagués cap problema, perquè poguessin venir els familiars, però va ser una pensada fantàstica per poder-nos conèixer tots una miqueta, perquè al final els equips que hi participen doncs, són de Barcelona o de Mataró, en tens molt contacte amb els que ho han organitzat, i la veritat és que ha sigut una jornada molt interessant.
Estaven nerviosos els nanos o no?
Els nanos estaven tremendament nerviosos, molt nerviosos.
Ja.
Vull dir, penso que tenim un grup de WhatsApp, com es fa en qualsevol altre equip, i que hi ha els familiars, inclús hi ha els jugadors, i no paraven de preguntar a quina hora i tota l'estona estaven parlant. Vull dir que estaven molt nerviosos, estaven excitats.
Normal, normal. Escolta'm, victòria, com dèiem, per 5-1 davant el Cornellà B. Un partit de clara victòria, com es diu en aquests casos.
Sí, bueno, és que és el de menys, vull dir, jo l'altre dia ho vaig comentar, vull dir, sempre que si, qui pugui que s'apropi, perquè és que això és el de menys. A mi una de les coses que em va fer més il·lusió és quan van sortir els nanos allà i no tenen la mà, igual que un partit normal, i estava amb el Josep al costat i li comentava, i dic, ostres, ho hem aconseguit, allò fa mesos que sembla pràcticament impossible, no?, poder arrencar un equip i que poguessin participar. A mi allò em va agradar molt, i després al final, si tu saps dinamitzar una miqueta des de fora, es tracta que tothom s'ho passi bé, que participi, que toquin la pilota, és que és el de menys. Si veus els altres equips que van participar al costat, hi ha equips que per resultat van perdre més golejades, però hi havia un ambient fantàstic de només que poguessin fer un noi que tingués una dificultat per poder moure's, que pogués donar una passada, o inclús el Cornellà, que tenia un noi amb cadira de rodes que feia el aquesta banda, és fantàstic. El resultat al final és perquè hi és, no?, dins de l'esport hi ha el resultat.
Clar, 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 clar.
Ja et dic que és el de menys.
Correcte. Escolta'm, Ramon, tot plegat respon a aquella idea que en el seu dia van tenir els responsables dels Sitges i que vas acabar de culminar tu personalment, no?
Bé, jo vaig aterrar l'any passat aquí a Sitges com a responsable de metodologia també, i un dia vaig trucar a Josep i li vaig comentar, no?, d'aquesta idea, que tenia aquesta idea, però jo tenia una idea que volia començar a engegar aquest any, diguéssim, no? Ostres, mira, m'agradaria fer-ho perquè crec que és una bona oportunitat, i la veritat és que des del club s'han encoratjat, s'hi han posat, el Josep, el Jordi, tots han treballat molt i ho han pogut arrencar. Vull dir, una cosa que jo havia pensat doncs és com ja la tenien pensada, ja ho tenien al cap, la veritat és que ha sigut molt senzill poder-ho engegar, la veritat.
Quan un s'aferra tan fort a un projecte com aquest i té la possibilitat fins i tot de participar en aquesta competició, quin és l'objectiu, Ramon, per tu personalment? És a dir, què t'agradaria que passés d'aquí al final de la temporada?
A mi el que m'agradaria és que tinc tots els nanos entrenant, que en tinguis 24 i que pogués fer dos equips. Aquest seria el meu objectiu. O sigui, quan més nanos pugui tenir i que ells puguin trobar aquí un espai als Sitges, no perquè sigui als Sitges, sinó que puguin trobar un espai en el qual puguin participar i puguin gaudir de l'esport, en aquest cas del futbol, doncs quan més en tinguin millor. Ja està passant, perquè ja m'estan escrivint que hi ha amics que volen venir per provar. Vull dir, crec que és una cosa molt sana. Inclús ho parlava l'altre dia amb el Josep, dic, que la Blanca, que el Ribas, que aquests equips que estem per aquí al Blanca, inclús que tinc molt bona relació amb l'Edu, que està allà, ostres, i si els pogués ajudar perquè, o sigui, no és ajudar, vull dir, donar un cop de mà, però perquè ells també donguessin aquest punt, doncs crec que seria fantàstic, perquè és una cosa molt gratificant i que al final estàs donant un cop de mà a una hora a la setmana i al cap de setmana, cada 15 dies, doncs, un parell d'horetes, i ells són molt, molt, molt feliços.
I tant que sí. En qualsevol cas, ja és tot un èxit el fet de que el Sitges pugui acollir doncs, aquest projecte, diguem-ho així, i que s'organitzi una competició, no? La primera competició per a persones amb diversitat funcional, vaja, això és fantàstic. La temporada no ha fet més que començar, com recordàvem, es va celebrar amb aquest Start Day a Arenys de Mar ahir diumenge. El proper partit, Ramon, si no m'erro i mirat el calendari, us toca jugar a Sant Joan d'Espí amb el Levante Les Planes.
Sí, correcte, juguem els dos partits fora, diguem, l'Start Day i comencem jugant fora contra el Levante Les Planes. El següent cap de setmana, que és del pont, no juguem.
Sí.
I llavors el següent ja sí que ja juguem a Aiguadols.
Serà el cap de setmana del 9 i el 10 de novembre.
Correcte.
En què rebreu a l'equip de l'Associació de Discapacitats de l'Alt Maresme. Sabeu ja quin dia jugareu els partits d'aquí de casa, Ramon?
No ho tenim clar encara.
Val.
Tenim bastants equips i és complicat, però sí que volem posar un horari doncs, que sigui relativament senzill, no? Vull dir, al final un dissabte o un diumenge a les 12, una hora que sigui fàcil per ells també poder-se moure. No?
Bé, no oblidem que el Ramon Llorenç és alhora també entrenador del juvenil A de primera divisió de la Unió Esportiva Sitges, un Sitges que, també ho recordàvem ara fa uns moments, no ha jugat aquest cap de setmana, es va ajornar el seu partit amb el base Marc Bartra. De moment, Ramon, com a tècnic d'aquest juvenil A i com un juvenil A que està cridat inicialment a ser un dels equips que han d'estar a la part alta de la classificació.
Bueno, això de que ha d'estar a la classificació ja no veurà. Crec que a vegades generen expectatives entorn a alguns jugadors o el típic, no?, que es fa, però jo crec que tu has de guanyar el camp. També havia escoltat que el Riba seria un equip que potser no podria competir i ara mateix és el líder de la categoria i ho estan fent molt bé. Així que crec que al final que tot el que vulguis fer ho has de demostrar dia a dia entrenant, dia a dia... I que tenim un bon equip, sí que és veritat, però que al final s'ha de demostrar i el temps dirà si realment podem estar allà dalt per intentar competir o no.
Home, la vostra carta de presentació va ser magnífica, amb aquell 6-1 amb l'Igualada aquí a Aiguadols i que després va tocar la derrota al camp de l'Escola Futbol Gavà. I fixa't quin partit diumenge, en Ramon, el derbi amb la Blanca, no?
Sí, correcte, sí. Aquesta setmana de descans ens ha anat una miqueta bé perquè podem recuperar alguns jugadors perquè vam tenir moltes baixes per poder anar a Gavà, de veritat, i molta gent alta. I, bueno, hem guanyat una miqueta de temps per poder treballar el partit i recuperar uns quants jugadors, no? Sí que és veritat que aquí el Garraf aquest partit s'espera amb candeletes i els jugadors així ho demostren des d'allà fa dues setmanes. Però al final crec que tot enfocat que és un partit més i que són tres punts.
En qualsevol cas, un partit, el de diumenge, Ramon, molt d'una alta càrrega emotiva, no? Ho deies ara fa uns moments, els jugadors ja fa molts dies que en parlen, a la Blanca suposo que també, exacte el mateix. És aquell tipus de partits on l'entrenador ha de posar, suposo, una miqueta de temple, no?
Sí, una miqueta...
De gestionar les emocions, com es diu.
Una miqueta és el que els he dit jo, que és... Jo soc de Vilafranca.
Sí.
Jo no és el partit que espero, i intento transmetre això, no? aquesta calma, i ei, és un partit més, estigueu tranquils, no passa res, i s'ha de jugar. I si es guanya, doncs fantàstic, però si es perd, doncs tampoc no passa res. No? Al final,
està clar.
Ho volem extrapolar tot i ens volem posar una mica... Ostres, si guanyem aquí podem fer una cosa, però al final no deixes de ser tres punts més. Els guanyis o els perdis.
Molt bé. Doncs, Ramon, agraïts de poder xerrar aquesta estoneta amb tu. Que vagi molt bé, sobretot aquesta experiència amb l'equip en aquesta Wii League 7. L'estrena ha estat immillorable, però ens quedem una miqueta amb aquesta reflexió que feies inicialment, no? Vull dir, amb aquesta experiència, per tu personalment, evidentment, perquè ho ha de ser, i pels nanos, sobretot, eh? I a veure si l'equip va endavant.
Segur que sí.
Gràcies, Ramon. Adéu-siau.
A tu, una abraçada.
Vinga, ara mateix, en 4:45 de la tarda, anem a la competició pura i dura, diguem-ho així. Toca fer ara crònica del que ha donat de si la setena jornada, tant a segona com a tercera catalana. Comencem repassant marcadors i com queda la classificació al grup tercer de segona catalana. Els resultats han estat Olivella 3, Atlètic Prat Delta en 0, Sant Joan d'Espí 6, Sant Mauro 2, Marianao 1, Fontsanta Fatjó 2, Espluguenc 0, Molins de Rei 2, Atlètic Júnior en 0, Sant Cugat 2, Sant Andreu de la Barca en 0, Can Buixeres 1, sense cap mena de dubte la gran sorpresa d'aquesta jornada, la victòria 4-1 de la Unificació Bellvitge davant l'Almeda, la victòria contundent en el millor partit fins ara de la temporada de la Unió Esportiva Sitges 4-1 davant el Cubelles i, finalment, l'empat a 0 entre el Vall d'Oreig i la Fundació Atlètic Vilafranca. Malgrat patir en aquesta primera derrota de la temporada, el Sant Andreu de la Barca manté el liderat, 18 punts, comparteixen a segon lloc la Unificació Bellvitge i la Unió Esportiva Sitges, tots dos amb 14 punts. També suma 14 punts el Vall d'Oreig, que és quart. L'Olivella en cinquè amb 13, 13 punts també per Almeda i Cubelles, 11 per Sant Cugat, 10 per Atlètic Prat Delta i Fontsanta Fatjó, 9 punts té el Molins de Rei, 7 punts sumen el Sant Joan d'Espí i l'Atlètic Júnior, 5 el Can Buixeres i la Fundació Atlètic Vilafranca, i a la part baixa trobem l'Espluguenc, tercer per la cua amb 4, 4 punts també per Marianao i 4 per Sant Mauro. Bé, doncs analitzem una miqueta com ha anat aquesta setena jornada en aquest grup 3 de segona catalana. Ens acompanya el Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ben retrobat. Escolta'm, sorpresa majúscula, la derrota del Sant Andreu al seu camp, amb el Can Buixeres.
Sorpresa perquè...
Un equip que ja ens va causar molt bones sensacions, tot i que va perdre aquí a Aiguadolça amb els Sitges.
Sí, això. Sorpresa perquè era el Sant Andreu la Barca, l'havia guanyat tot, tot partit jugat, tot guanyat, però no sorpresa perquè doncs, perdia davant d'un equip que tots els punts que ha aconseguit no ha aconseguit a camp contrari. És un equip que juga molt bé a camp contrari, que doncs, l'únic partit que ha perdut ha estat aquí, a Sitges, a camp contrari parlo,
sí.
I que doncs, lo va demostrar, aconseguia guanyar i de què manera al Sant Andreu la Barca i fins i tot doncs una miqueta d'enrenou entremig, que això perjudicarà també al Sant Andreu de la Barca, perquè n'hi ha jugadors del Sant Andreu de la Barca que estan sancionats.
Estava mirant l'altre dia el calendari, per exemple, el Cubelles té ara un calendari terrible, perquè va jugar ahir aquí a Aiguadols, ha de jugar amb el Sant Andreu de la Barca i ha de jugar també amb el Vall d'Oreig, que és un altre dels equips que de moment estan en aquesta part alta de la classificació. Un calendari dur també per als homes de Xavi Vilagut.
Sí, el millor que té d'aquest calendari és que el partit que jugarà amb el Sant Andreu de la Barca juga a casa,
sí.
Juga a Cubelles, un camp gran, sortint una miqueta de l'ambient de Sant Andreu de la Barca, perquè és aquí, és al Garraf, és un altre ambient, i després de veure el Cubelles ahir davant dels Sitges, és un equip que pot guanyar qualsevol, perquè a mi me va semblar un molt bon equip.
Doncs aquesta gran sorpresa, la derrota del Sant Andreu de la Barca davant el Can Buixeres, l'Olivella, Toni, segueix en aquesta notable inici de temporada.
Sí, un Olivella que a més, Pitu...
Vaja, dic notable perquè... perquè ha perdut algun partit, dos n'ha perdut, sí, però bé, en qualsevol cas és un inici molt, molt bo per als homes de Rafa Borràs.
Sí, venia de perdre dos partits consecutius, i de fet el partit se li va complicar moltíssim tot i que se va adelantar molt aviat al marcador. Dir que Xavi García, el porter de l'Olivella, va aturar dos penals i l'Olivella va jugar molts minuts, però moltíssims minuts, amb inferioritat numèrica, amb nou jugadors. Després sí que és cert que van expulsar jugadors visitants i que fins i tot van acabar ells, l'Atlètic Prat Delta, nou jugadors. Però que l'Olivella va tenir que treballar moltíssim per a guanyar aquest partit i al final va guanyar per 3-0.
Però sense cap mena de dubte, el partit de la jornada estava ahir a Aiguadols. Aquest Sitges-Cubelles, Toni, un Sitges que venia de perdre 3-1. Al camp de la Unificació Bellvitge, ho escoltaran després. Manel Rodríguez no estava massa content de la posada en escena que va tenir l'equip l'altre dia al camp del Bellvitge i va dir que no ha de venir sempre al Cubelles perquè els jugadors estiguin allò 100% motivats, no? En qualsevol cas, és un petit toc d'atenció per recordar que aquí cada jornada, si vols estar dalt, has de sortir amb els cinc sentits.
És que me dona la sensació que és un Sitges de dos cares, i de dos parts, no? Perquè jugo una primera part, potser la primera part que va perdre la unificació Belvitge no va estar bona, tot i que se va adelantar el marcador,
sí.
I en canvi la segona part, quan el Sitge millor va jugar, com ho anava perdent, va acabar perdent per 3-1, no? I si veiem el partit d'aquest diumenge al matí, doncs el Sitge és el mateix. Una primera part que per mi superior va ser el Cubelles i una segona part el que el Sitge va mereixer guanyar, però de totes a totes.
En qualsevol cas, Toni, suposo que estarem, vaja, tots d'acord que el d'ahir va ser el millor partit.
Molt bon partit, molt bon partit, però molt bon partit a la segona part, perquè sí que la primera va aguantar bé.
Probablement la primera és un pèl més igualada.
Més igual, exacte. El Cubella va tenir un parell d'ocasions claríssimes de gol, una va ser gol, i en canvi el Sitges va tenir tan sol una. En canvi a la segona part, doncs el Sitges va marcar la diferència, va començar a jugar, a tocar, i el Sitges, que no s'agrada veure, i va arribar, va tenir moltes arribades i va mereixer. Sí que és cert també que la diferència del Sitges d'aquest any és que, clar, tu a falta d'un quart d'hora treus jugador de refresc, que estan a la banqueta i que un d'ells no ha jugat en tot el campionat, sí, sí, per lesió, i que te
sí, sí, que et surti i et marqui dos gols.
Que te marquin dos gols i que te marquin un gol, com ho va fer un golarro des de corna, un gol olímpic, en una jugada, Pitu, que ho parlaven tu i jo allà. Ell va obligar al defensor a aquella pilota que surt corna, perquè ell va provocar el corna,
sí, sí, sí,
quan el Cubella fins i tot reclamava falta de Carlito de Narejos, ell va provocar el corna i el corna va servir per marcar un golarro.
Un golaç d'aquells antològics, el que feia Carlitos de Narejos al minut 75. Al 22 s'avançava el Cubelles, gol de Jan Casas, un dels grans actius que té en aquest Cubelles, però podia igualar el maig un gol de Didac gràcies a una acció per la banda dreta de Jorge Nayala. I parlem d'aquest golaç de Carlitos de Narejos al 75, aquest gol olímpic, aquest golaç de corna directa, o el golaç de Sacris, que va entrar també a la part final del partit, faltava un minut i el Sacris va haver avançat a porter i patapam per sobre.
Sí,
3-1 era la sentència.
També en un passe magistral de Carlos Narejo per Sacris, ell veu adelantat el porter, i amb una volea sensacional marca el 3-1.
El 4-1 ja arriba en la darrera acció del partit, perquè va ser marcar el quart Carlitos i l'àrbitre xiular al final del partit. Un marcador tònic que no direm que reflexa la superioritat del Sitges, perquè, repeteixo, la primera part va ser força igualada, però que el Sitges va dir: aquesta és la nostra carta de presentació.
Sí, sí, sí. I a més va deixar ben clar doncs que té jugadors a la banqueta que no poden jugar tots i que té jugador que pot resoldre perfectament un partit. Ahir li va tocar Sacris, va sortir en l'últim tram del partit i va resoldre, i a més recuperes a un jugador que per mi pot ser la clau d'aquests Sitges, com és el Carlos Narejo.
Per exemple, ara que parlaves dels canvis, Toni, juguen inicialment Geri i Mori, però després se poden sortir un Carlitos i un Edgar Dobles. Sí. Clar, és que els que surten encara ho poden fer millor, fins i tot, no? Per fer la comparació, eh?
Sí, sí, correcte, correcte. Un Edgar Dobles que potser doncs, no ha començat tota la perfecció que ell necessita al campionat, que té el seu minut i que també doncs, és un jugador que marca molt la diferència, a més obre un munt d'espais, perquè és un jugador molt movible, no?
Per cert, Geri i Mori van fer una feina de desgast
impressionant.
Terrible.
Impressionant.
A la part ofensiva de l'equip.
Impressionant. I també no ens donem compte, lo de Geri va ser impressionant, perquè de fet és un jugador que jo sempre he dit que qualsevol equip l'agradaria tenir un parell de Geris.
Sí.
Un parell de Geris. O un. També m'ha agradat molt l'aportació d'Àlex Morillas, no?
Sí.
Perquè va fer un partit molt seriós, lluitant totes les pilotes, i no era fàcil perquè davant tenia un bon sistema defensiu del Cubella, molt bons jugadors. Però també destacar l'aportació que està fent, és un jugador que no es veu tant, Álvaro Cardiel, al mig del camp.
Sí, senyor.
És un jugador doncs, que entra molt bé en els Sitges i que doncs, està marcant una miqueta de diferència del joc dels Sitges en moments puntuals. És un home que doncs, està movent tot el mig del camp.
Em va agradar molt Àlex Cubedo, també.
Sí, sí, sí.
Aquest jove central.
És un jugador molt seriós, que en Manu Muñoz allà a darrere doncs, fan una bona feina, treballa molt bé, s'entenen força bé i és un jugador molt seriós, un jugador que no es complica la vida, que fa les coses fàcils.
El partit també ens deixa alguna acció polèmica, la que més, sens dubte, aquella acció en què Jordi Fernández, el porter dels Sitges, surt de l'àrea i el Cubella se'n reclama que l'ha tocat amb les mans.
Sí.
Què volen que els digui? A vegades des de la nostra posició és molt, 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 molt complicat veure segons quines jugades. Jo quan va acabar el partit li vaig preguntar al Manel i en Manel va dir que el Jordi li havia dit que no havia tocat les mans per res.
No, a més sabem que fins i tot ell li va dir al seu germà que no havia sigut les mans, que s'havia portat la pilota amb el nas, que fins i tot va quedar una miqueta...
Jo... Sí, que en Manel deia que li havia tocat aquí com a la barbeta. O...
Sí, sí, va ser amb el nas, no? I va quedar una miqueta tocat perquè va ser un impacte fort, que amb les mans mai. I fins i tot Adrià Robert, des de la banda, li va dir al Jordi, al porter, tranquil Jordi, que jo l'he vist i no és mans.
Bé, doncs en qualsevol cas, aquesta era l'acció polèmica del partit, un partit en línies generals molt, molt disputat i bé, un Cubelles Toni que té molt bona pinta també, tot s'ha de dir,
molt bona pinta.
És un gran equip,
molt bon equip, jo penso que és un equip molt ben treballat, porten 3 anys treballant aquest equip.
És una miqueta que li dèiem divendres amb el Xavi Vilagut, no? que el gran mèrit d'aquest Cubelles és que té una base de fa anys, d'aquests 3 últims 4 anys.
Mm-hmm. Sí, i que d'aquí ha sortit jugadors com Jan Casas, que va demostrar que quan té espai fins i tot va poder marcar 2 gols, un va ser gol, l'altre no va ser gol perquè va sortir fregant el pal de la porteria de Jordi Fernández, però demostrant que té un equip amb jugadors fet a Cubelles i que doncs marcaran molt el campionat. Jo no sé si aconseguiran acabar a dalt del tot o no, però el que sí és cert que és un gran equip.
Sens dubte. 4:42, moment d'escoltar les valoracions postpartit, les que feia el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, Manel Rodríguez.
Sí, la veritat és que he fet un partit, jo diria rodó, avui és el primer partit rodó que fem. L'equip avui està molt bé i bueno, ens haurem de plantejar que un aspecte important per nosaltres és la motivació, hem de sortir sempre igual perquè hem d'esperar que ens facin 2 gols per reaccionar i avui s'ha vist, quan l'equip va estar motivat, i jugui qui jugui, perquè al final és igual qui posis.
Tots ho dius bàsicament per la derrota de l'altre dia?
Sí, ho dic per la derrota de l'altre dia i per algunes mitges parts que no han sigut del tot bones. Ho dic perquè si volem estar dalt hem de jugar així sempre, no val només quan juguem contra el Cubelles, perquè això és molt maco, però quan vingui el Molins de Rei vull veure la mateixa actitud i això és important, tot i que no tinc queixa en general de l'actitud de la gent, tothom ho està treballant molt bé, tothom ho està fent molt bé, aquest equip sabem que té un ADN guanyador molt important, però també hem d'entendre que hem de fer una mica d'anàlisi de que moltes vegades el futbol, els rivals igualen i has de avui s'ha vist, la primera part al Cubelles per mi ha sigut un partit molt obert de tu a tu, els dos equips molt bé i després sí que és veritat que la segona part els hem superat però ens ha costat molt i ho hem fet a base de jugar bé futbol i d'actitud i d'estar al camp ben posats i concentrats i aquest és el camí sempre i això ho hem de tindre gravat en sang perquè aquesta categoria tots els equips són complicats.
El partit ha estat més igualat, sobretot els primers 45 minuts, s'ha hagut de remar una miqueta en contra amb el gol inicial del Cubelles, però la segona part ha sigut, vaja, totalment dels Sitges.
Sí, és cert que la primera part estàvem jugant molt bé, jo no tinc cap queixa, jo penso que la primera part hem jugat molt bé, el gol d'ells ha sigut un desajust nostre en defensa i després hem tingut, a més hem tingut un altre igual que ha fallat el davanter, vull dir que la primera part si hem de posar algun però, és que darrere ens hem desajustat una mica en algunes jugades, però la segona part hem rectificat i hem corregit i jo penso que ha sortit bastant bé perquè ells també han corregut molt a la primera part, ens han pressionat molt i ens han fet treballar molt i ells també ho han hagut de treballar la segona part, evidentment ara que hem començat a moure la pilota no arribaven ja.
El Cubelles probablement es pugui queixar d'aquella acció
del Jordi Fernández. Com ho has vist tu?
No, res, no hi ha hagut res. Parla amb el Jordi és un xaval molt legal, t'ho dirà, el Linier estava de cara, l'àrbit estava a 2 metres, ha sigut unes mans de la grada, però del camp no ha hagut res. L'ha tocat a la barbeta, ha botat, l'ha tocat a la cara i ell ha posat la mà una mica a prop de la pilota, però la pilota no ha tocat en cap moment la mà, no hi ha hagut res.
Hem vist el millor partit avui dels Sitges, Manel?
Sí, aquest any sí. Jo penso que ha sigut un partit rodó. Està clar que, independentment del resultat, perquè el resultat, al final hem fet 3 gols i més, i però ha costat fer el primer, però hem tingut moltes ocasions, hem tingut moltes arribades i amb un joc molt vistós, jugant des de darrere, tenint la pilota, no rifant-la en cap moment. Vull dir, penso que el partit d'avui ha sigut molt bon partit, i després defensivament hem estat molt ben posats. Vull dir que l'equip s'ha sabut defensar quan tocava i s'ha sabut atacar quan tenia que atacar.
Heu recuperat avui un home que ha de ser, fonamental en aquest equip, com és el Carlitos. Ha anotat avui 2 gols. En fi, un home que ha aportat molt en aquest equip, repeteixo.
És un animal, sí. És un animal, és un jugador que quan el tens, potser no, jo sempre ho dic, la gent no el valora.
Valora més quan no el tens.
Quan no el tens, saps el que no tens. I nosaltres sense ell hem tingut que treballar i hem guanyat partits i hem fet bons partits, però evidentment tindre el Carlos és una altra cosa, perquè bàsicament perquè té el gol com algú natural, no necessita gaire cosa per fer-te un gol, ja ho has vist, un córner, és un golaç, i a més ell sap que el farà, perquè quan va agafar la pilota ja sap el que farà. Però és que després ha caigut un altre per allà i també te l'ha fotut dintre, és estar allà, no?
Sí.
Moltes pilotes d'aquestes passen per allà i no hi ha ningú, no? I ell està sempre. Què puc explicar jo del Carlos, que no sàpiga tothom? El que passa que també és veritat que no voldria tampoc ara, penso que tot l'equip...
No, perquè parlant de la gent del davant, la feina que ha fet avui el Geri i el Mori...
I ja han estat espectaculars, sí. Vull dir que no res a dir, tothom està molt bé, i tornem a allò de sempre, i tinc molts problemes per fer les alineacions, perquè tinc molta gent, tinc moltes baixes també, és cert, però tinc gent, i la gent que hi ha, la gent que es queda a la banqueta formaria part de qualsevol equip titular de la categoria, això jo també ho tinc molt clar, però per això estan, i avui ha sortit Sagris de la segona part i ha fet un golaç, i ha fet un rato extraordinari, ha sortit Carlos, ha fet 2 gols, ha sortit César i ens ha ajudat. Vull dir que al final l'una ha estat molt bé el rato que ha estat, avui ha debutat a la Iala, que és un jugador del B, i penso que va debutar l'altre dia i avui ha tornat a jugar, i penso que ha complert molt bé el que s'esperava d'ell. Content, sincerament, avui te'n vas content.
Molt bé, això no s'atura, Manel. Setmana que ve al Meda, anava a dir, ara us ve un calendari complicat, però complicat és cada setmana, perquè em sembla que el proper partit d'aquí és amb el Sant Andreu de la Barca. En fi, això és un no parar.
Sí, no, i l'Almeda és un equip que aquest ascens ha guanyat tots els partits. Vull dir que, i després ve el Sant Andreu de la Barca. No, aquí no hi ha
per cert, avui ha punxat amb el Can Buixeres.
Perquè l'altre dia guanyar el Can Buixeres, després de guanyar el Can Buixeres semblava que estàvem mig emprenyats, perquè només havíem guanyat 2-1 i a l'últim moment, però ja ho vam dir com acabar el partit, el Can Buixeres ens va posar les coses molt difícils, i avui s'ha vist, un equip que ho havia guanyat tot ha perdut a casa amb el Can Buixeres. És que és... No, quan ho diguem sembla un tòpic,
sí.
Però no ho és.
No.
Qualsevol equip et pinta la cara, però vamos, en un minut, Vull dir, no t'enteres i ja te'n vas cap a casa amb una derrota si no estàs ficat. I una altra prova evident és la partida del Vitxe Nostro de la setmana passada. Fas una primera part molt fluixa i no estàs content que està, sí, que és veritat que la segona part canvia la cara de l'equip, però no et dona ja, perquè per l'avantatge, no tens la sort de marcar i et quedes amb un partit que amb un altre plantejament, ja diria, no solament al camp sinó motivacional, segurament s'hagués pogut guanyar.
Bé, doncs Manel Rodríguez, reconeixent en aquesta darrera part que probablement l'equip al camp de la Unificació de Bellvitge no va jugar una primera part a l'alçada del que se li podia preveure o reclamar, i aquestes coses passen. Quan vols despertar ja portes un 2-0 marcador i és gairebé impossible donar-li el tomb.
Sí, és això, potser...
Això explica i és un resum perfecte, perfectíssim, del que és aquesta categoria.
Sí, és una categoria molt complicada, una categoria molt igualada, en el que si te despertes tard ho acabes pagant.
Ja està, ja has perdut, sí, sí, te'n vas de 8.
I el Sitges el que té que fer és això, millorar, sobretot, aquesta part que està més dormit, perquè si continua amb la línia de la segona part d'ahir, o la línia de la segona part del camp de la unificació del Vich, o la línia de la segona part de Camp Buixeres, del partit d'aquí que va guanyar per 2-1, doncs aquest Sitges té que estar a dalt.
Bona pinta, de moment, té el conjunt de Manel Rodríguez, com diguem, tercer a la classificació, empatat a 14 punts amb la unificació, Bellvitge a 4 del líder, continua sent el Sant Andreu de la Barca. 9 minuts i les 5, deixem la segona, anem a la tercera catalana. Per repassar d'entrada amb els marcadors d'aquesta setena jornada, que han estat Òdena 9, la Múnia 0, les Cabanyes 4, la Granada 2, Sitges Sobrense 0, Moja 2, Anoia 2, Ateneu Igualadí 2, Riu de Villas 1, Carme 1, Vegas 0, Piera 1, Corbera 4, Penya Jove 1, Masquefa 1, Ribes 4 i Atlètic Vilanova 0, Montserrat Igualada 2. De moment, l'Òdena intractable. Atenció, perquè l'Òdena ha fet 14 gols en dos partits. 5 li va fer el Ribes a domicili i 9 li va fer ahir a la Múnia. 18 punts per al conjunt de l'Òdena, 16 i segon, el Ribes 15 per Moja, 14 per Carme i per Piera, 13 punts suma la Penya Jove, que ara mateix és 6è a la classificació, 12 per les Cabanyes, 11 per Corbera, 10 punts per Montserrat, Igualada i Masquefa, la Granada en té 9, el Sitges Sobrense ara mateix és 12è a la classificació, té 7 punts, 6 l'Ateneu Igualadí, 5 el Riu de Villas, el Vegas i l'Atlètic Vilanova, i tanquen la classificació l'Anoia amb 4 i la Múnia Cué amb 3. No és com comença, sinó com acaba. Jo sempre dic el mateix, però, Toni, d'entrada aquest Òdena té molt bona pinta.
Molt bona pinta. Jo l'he vist, lo vaig veure la setmana passada a Ribes i me va semblar que és un equip més complet que l'any passat.
Home, per anar a Ribes, fer-li 5 a tot un Ribes, que començarà la temporada com un coet,
sí.
Això ja explica molt bé quines són les intencions d'aquest equip.
Sí, 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 ho diu clarament. A més, és un equip molt compacte, un equip que treballa molt en equip i que ho va demostrar Ribes, no? La primera part, doncs, va ser molt superior al Ribes i anava al descans amb un 0-2 i a la segona part li va fer 3 gols més al Ribes. Un Ribes que els 4 punts que ha perdut ha sigut a casa, perquè a camp contrari l'ha guanyat tot.
Un Ribes que ahir, per cert, guanyava 1-4 al camp del Masquefa.
Sí, que demostrava la seva superioritat, que ha demostrat que tots els partits que ha jugat a casa l'ha guanyat en solvència i goleixant. És l'equip que més gols ha marcat a camp contrari i, en canvi, sí que a casa va empatar amb el Corbera i va perdre amb l'Òdena.
Doncs ho acaba de dir el Toni, si el Ribes té algun petit problema, el té al Bosc de Plaça, el té al seu camp. I això és una bona notícia, perquè el Sitges Sobrense hi va dissabte.
Sí, 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 sí. A més...
I no hi va precisament en el seu millor moment.
No, no potser en el millor moment de gols, de classificació,
evidentment.
Però potser en el millor moment de joc, perquè l'equip està jugant bé, perquè l'equip està causant bones sensacions, l'únic que li falta és el gol.
Bé, una miqueta el que deia el Dani Pujol, ara ho escoltaran, no?, com acaba el partit. Estàs fotut perquè has perdut 0-2, perquè portes sumats un dels últims 9 punts, l'equip sembla que li costa arrencar, fa ocasions però no les transforma, i aquesta sensació no tan bona, però vaja, ens ho tornava a recordar el propi Pujol, no? Vull dir, la gent assisteix massivament als entrenaments, tothom està content d'entrada, l'únic que no acompanya són els resultats.
Correcte, l'equip està treballant bé, les sensacions són molt bones, se li veu conjunt. El problema és que tu puguis veure un equip que no té arribada...
Pot tenir aquest pecat d'inexpert.
Sí,
per exemple, dissabte tenies un equip inexpert i al davant un equip molt expert,
clar,
com és el Moja.
Perquè un
Moja que a sobre, evidentment, es va trobar al primer minut amb el penal. El Dani Pujol deia que el Sitges havia sortit dormit. I aquesta primera acció ja et marca una miqueta la resta del partit, no? Ells transformen el penal al minut 1 i et fan el 0-2 al 33 en una errada al darrere. Sí que al minut 35 el Sitges Sobrense té una molt bona ocasió, vaja, de fet la millor, amb un xut al pal de Marc Martínez, un xut molt potent des de fora de l'àrea. Al minut 44 el Moja et pot fer el tercer, però allà va estar molt bé, per exemple, l'Àlex Serrano, i bones ocasions a la segona part, sobretot protagonitzades per Danny Migley, que va entrar de refresc al segon temps, però li va faltar potser això, el ser més contundent a l'àrea.
Sí, la va portar una miqueta més.
Perquè estic convençut que el Sitges fa un gol i...
I aquella gent... Sí. I el Moja comença a tremolar, sí. No? Té tremolar a les cames.
Bona actuació també de porter del Moja, tot s'ha de dir. Vull dir, el César, el que és el César, no?
Sí, i després també cal ressaltar que el Sitges, doncs, té passes significatives. El cas de Danny Migley. Danny Migley, doncs, no acaba d'entrar del tot a l'alineació perquè encara no està recuperat del tot. I doncs, és un jugador important que li pot aportar moltes coses al Sitges. Jo penso que està treballant molt bé Dani Pujol, que s'està fent un equip, és un equip en construcció, i que aquest equip, jo penso que a partir de la segona volta pot ser un equip, doncs, que pot marcar una miqueta. Jo no parlo de que aquest equip estigui a dalt del tot, però que estigui lluitant, treballant i fent la feina com fa. El premi la tens que jugadors com el Jorge Ayala, doncs Manel se'l va portar.
Sí.
I clar, això també són bases significatives per al B, però també és important de cara,
sí, de cara a la motivació dels jugadors, dels nanos. Escoltem Dani Pujol, un Dani Pujol que valorava el partit d'aquesta manera i, òbviament, evidentment, com afrontava el proper partit al camp del Ribas.
Sí, el partit comença als 40 segons amb un penal en contra totalment evitable i necessari, i un penal que jo crec que surt de que en aquella acció no estem ficats, igual que al contrari. És així, perquè no és una jugada, és una jugada que només que estiguis una mica atent no passa. I a partir d'aquí, el partit, clar, no és el mateix, en tanta igualtat que hi ha, ens ha costat a la primera part. I després d'un gol sempre hi ha un aspecte anímic del que el fa, que ve amunt. Nosaltres, clar, tots també som joves i ens estem acostumant a una forma de jugar i tal, i tot això necessita confiança. I la millor confiança és, a part de jugar bé, doncs que els resultats vagin sent positius. Hem començat el partit amb un 0-1 a la vestuari, com aquell que diu, i bé, hem aguantat el tipus la primera part amb aquest 0-2, i la segona part ho hem intentat, hem tingut les nostres ocasions, no ha pogut ser resultat just, perquè el futbol a les àrees és on es decideix el tema. Jo no tinc queixa dels nanos, han competit, la primera part hem tingut més problemes que la segona, jugàvem contra un bon equip, i no toca res més que dimarts tornem-hi.
Què li ha faltat, Dani, a l'equip?
Bueno, avui ens ha faltat, crec que, evidentment, no és que ens hagi faltat, ens ha sobrat l'entrada a l'escena. No podem ser tan, no pot vindre un equip aquí que sembla que estigui jugant al jardí de casa seva amb el gosset, i aquest penal no es pot permetre. En aquest cas li ha sigut el Marc, com a vegades li pot passar amb el Piqué, però condiciona el partit, i aquí ve el ser més competitiu o menys, el lluitar per estar dalt o per estar baix. No hi ha res més. Jo, més que faltar, crec que ha sobrat l'entrada al partit, i després, evidentment, avui ens ha faltat a cert. Ells han tingut les seves ocasions, no gaires, però les que han tingut les han aprofitat. Però, per altra banda, hem portat la iniciativa en el joc. Crec que la possessió, en general, potser ha sigut un pèl favorable a nosaltres, però la possessió no dona punts a vegades, no? Però bueno, ens hem d'agafar les coses que hem fet bé, que n'hi ha moltes.
Fixa't, amb el 0-1 ja és complicat, amb el 0-2 imagina't, sí. I al davant tens un Moja que és, si té, és experiència.
Sí, però jo estava convençut que si fèiem un gol entràvem al partit, evidentment, i aquests nanos joves no els hi surten les coses, i amb un gol canvia el xip, i aquests nanos són capaços de tot. Jo els veig entrenar, els veig cada dia i tenim qualitat, però evidentment no hi ha l'experiència del rival. Avui, ara ho hem dit, a l'acabar el partit, del minut 30 al 49 que ha acabat el partit, ha hagut molt poc joc. Experiència. Nosaltres, amb el dia del Piera, doncs, bueno, fins que no ens van empatar no vam parar, i allà hi va haver partit tota l'estona d'anada i tornada, no? I fa una setmana amb Esquefa, igual, quan teníem el partit guanyat el vam perdre. Però el que sí que m'agradaria dir és que jo no sóc resultadista. Jo els nanos que tinc sé el que tinc, i ara que tenen 7 punts i estan a baixa classificació, per mi són els mateixos, perquè igual que portem 7 punts en podríem portar 15, i per mi són els mateixos, i no, mai els valoraré per un resultat negatiu, ni molt menys. Vull dir, confio molt en ells i crec que farem una molt bona temporada.
Com estan els nanos?
Bé, ara hem fet una mica de xarra i estan més animats, i jo és el que els dic. Vull dir, jo també parlo amb el Quique, i vull dir, jo veig que l'equip treballa bé, entrenen sensacional, tenim el Villa, el Villagordo com a parador físic, fem uns entrenos amb 22 i 23 jugadors, que jo feia temps que això no ho tenia, i vam començar la temporada molt bé, una pretemporada que vam competir molt bé amb tothom, i ara tenim una mala ratxa de resultats, i també és a dir que el calendari que ens ha tocat d'inici és exigent, però aviam, avui era molt fàcil tirar la tovallola a mitja part, i aquest equip, si no estàs a tope, te n'en fots 5, i hem estat 0-2, ens ha faltat fer el gol per fotre'ls una miqueta de por, i res, dimarts a entrenar i a seguir millorant.
Si mires els números és evident que l'equip no està bé, perquè em sembla que ha sumat un dels últims 9, però bé, ara s'ha d'intentar arribar a guanyar el que has perdut aquí.
Sí, bueno, estàvem igual que amb Esquefa sí. Vam perdre, amb el Piera vam perdre 2 punts a última hora, amb Esquefa segurament des de fora podeu pensar que en vam perdre un, però en vam perdre 3, perquè la jugada abans del 2-1 és un gol nostre que de fer-lo s'emportava amb els punts. Vull dir, hem perdut 5 punts i 3 avui 8, que igual que tenim, que els hem perdut, els podríem tindre. I ja està, i lo important és que l'equip té bones sensacions, tenim qualitat, i en defensa estem més forts que al principi, i ja està. Ara bé, nosaltres som més jovenets, jugues amb equips amb experiència, i també realment aquest camp d'Aiguadors té una cosa que jo l'he viscut molts anys, no? Que aquí la gent se sent còmode jugant. I aquesta gent venen de jugar de Piera, que ja no haurien poder ni respirar, i aquí han jugat a ratos com si estiguessin al jardí de casa seva, i ja està. Ens ha faltat fer aquell gol per entrar al partit.
Dani, la visita a Ribas és complicada, bàsicament perquè el Ribas ha començat amb molt bona forma aquesta temporada, però bé, també és un bon camp per intentar reaccionar.
Mira, l'altre dia els vaig estar veient amb el 0-5 de l'Òdena, i evidentment va sortir tot lo negatiu del Ribas i tot lo positiu de l'Òdena. Llavors, clar, no hi ha cap partit fàcil, i pensa que en el moment en què l'equip ara està baix, pues, vulguis que no, els nanos són joves però no són tontos, vull dir que a més també els hi afecta estar baix, i a mesura que si ens quedem allà estancats, doncs cada vegada costarà més poder jugar bé, perquè arribarà un moment que tindràs l'obligació, entre cometes, de guanyar, però jo és el que els he dit, ara és quan es veuen els bons jugadors, amb 5-0 encara jugo jo un rato.
Fa falta un bon resultat, no? Que faci el clic, no?
Sí, jo crec que fa falta fer el que estem fent fins ara. Evidentment, del dia de l'Òdena no tinc que dir res, aquell dia vam ser inferiors i punto, però la resta de partits, els últims que hem jugat, doncs ens falta, doncs, amb el mateix treure un resultat positiu. Però jo ja els he dit amb ells que jo no esperaré a guanyar Ribas per saber que són capaços. Jo ja ho sé que són capaços, i res, anirem a Ribas a intentar-ho.
Doncs això, s'haurà d'anar a Ribas a intentar cercar allò que no has pogut guanyar aquí. El partit és d'entrada, vaja, és complicat, però ja ho deia el Dani, no? Bé, el Ribas ja sap el que és perdre el seu camp.
Sí.
Sí que va perdre contra tot un Òdena.
Sí, sap que és perdre punts amb el Corbera, no? Bé, és un equip que a camp contrari les surt les coses molt bé, a casa ja té més dificultat. Si parlem de terreny de joc, més o menys el camp del Ribas com el camp del Municipal d'Aiguador són molt semblants, els espais són els mateixos. Home, és un derbi. A més, davant d'un Sitges que, tot i que ha perdut aquests partits, causen bones sensacions, no serà un partit fàcil, i jo penso que el Sitges té l'oportunitat, aquí té una molt bona oportunitat de poder,
sí,
com a mínim sumar.
De refer-se, estem totalment d'acord amb allò que diu el Dani, no? Sí que és cert que ara ens quedem més amb les sensacions que no pas amb la puntuació, però a mesura que passen les jornades i l'equip no puntua, aleshores sí que ja t'angoixa una miqueta més, no? I et trobes en aquella situació de dir, ostres, haig de començar a guanyar, haig de començar a puntuar, perquè si no em fico a baix i després costa horror sortir.
Sí, clar, però també es té que valorar que estem parlant de la 6a jornada, que queda moltes jornades, sí, que sí. Aquest equip canviarà, perquè de fet està canviant, i si potser ara el que li està faltant és el gol, doncs una vegada recuperi el gol, no, aquest equip pot fer feina, no? Lo bo és això, no? Que s'està treballant bé, que l'equip dona bones sensacions, que ningú, un acaba perdent amb el Mosa, i fins i tot jo ahir vaig escoltar que mereixia guanyar els Sitges, doncs clar, això diu molt a favor d'un equip.
El partit Ribas-Sitges-Sobrense dissabte a partir de 5:45 de la tarda al Bosc de Plaça. Ara mateix 5:05, acabem i ho fem repassant uns quants marcadors més de bàsquet i d'hoquei. I el món del bàsquet ens deixa d'entrada la quarta victòria del bàsquet Sitges, que es va imposar 79-56 al Club Bàsquet Artés B. Al descans, el conjunt de Balta Molina ja duia un avantatge de 15 punts amb un 41-26. Els màxims anotadors van ser Oriol Camproví amb 19 punts i Mauro Pérez amb 12 punts. Ara mateix, i després d'aquestes primeres 4 jornades, el bàsquet Sitges és líder en solitari amb les 4 victòries, les mateixes que el Club Nou Bàsquet Vilanova. El proper partit serà dissabte vinent a la complicada pista del Casal de Vilafranca. El conjunt vilafranquí, amb 3 victòries i una derrota, ha guanyat aquesta última jornada a la pista del Santpedor per 57-71. La jornada també ens ha deixat, per exemple, la primera derrota del Sènior B, que va caure a Pinsvens davant el Piera, 59-66. El Sots 21, en canvi, es va imposar 78-69 al Badruna Gràcia, mentre que la Júnior A segueix intractable i segueix guanyant i sumant victòries. Va guanyar 88-36 al Club Bàsquet Igualada. Pel que fa amb els equips femenins, el Sots 21 va perdre 56-48 a la pista del SIC, mentre que la Júnior també ha perdut aquesta jornada 42-37 en la seva visita a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova. I en hoquei patins, recordem que el primer equip del Club Patí Subursitges no va jugar amb el passat divendres a la pista del Belllloc, ja ho vàrem dir, degut a la jornada de vaga del passat divendres. El proper partit dels sitgetans serà dissabte que ve aquí a Pinsvens, davant el Sant Cugat. Sí que han jugat, per exemple, l'Aleví i el Benjamí. L'Aleví va perdre 4-10 davant l'Horta i el Benjamí també va caure derrotat en la seva visita a la pista del Caldes per 3-2. Amb aquests marcadors del món de l'hoquei posem punt i final. Ara mateix ens passen 100 minuts del punt de les 5. Toni, moltíssimes gràcies. Bona setmana. Ens retrobem divendres als esports a la ràdio, com dèiem, divendres. Tocarà fer prèvia ja del nou cap de setmana esportiu. Bona setmana. Adéu-siau.